Guia d'orquestra. Un seguiment detallat de les obres del concert setmanal de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. Guia d'orquestra. La temporada de concerts de l'OBC des dels primers faristols. Amb Raimon Colomer i Víctor Soler.
Benvinguts a Guia d'Orquestra. El programa del concert que l'OBC, dirigida per Christian Zacarias, va oferir els passats dies 21, 22 i 23 de setembre del 2007, estava format per les obres següents. La Sinfonia número 4, opus 60 de Ludwig van Beethoven. La Sinfonia en mi bemoll major, Botkin 179 de Carl Philipp Emanuel Bach. El concert per a piano i orquestra número 20 de Wolfgang Amadeus Mozart, interpretat pel propi Christian Zacarias, i també l'obertura Coriolà, opus 62 de Ludwig van Beethoven. Ens acompanya en Víctor Soler, professor d'harmonia del Conservatori de Liceu. Víctor, benvingut a Guia d'Orquestra.
Moltes gràcies.
Bé, Víctor, a quina de totes aquestes obres que hem citat dedicarem el programa d'avui?
Doncs com que els primers concerts de la temporada de l'OBC són els corresponents al Festival Mozart, potser el més oportú és de dedicar-ho a l'obra de Mozart d'aquest concert.
A l'única obra que hi ha,
Sí.
Així, per tant, ens parlaràs d'aquest concert per a piano i orquestra número 20.
Això mateix.
Què ens en diràs, Víctor?
Mira, la temporada anterior ja vam comentar alguns concerts i potser, per tant, algunes de les coses que direm avui ja van ser més o menys dites. Però m'agradaria centrar-me avui en el que podríem dir les funcions del solista.
Funcions del solista. O sigui que això anirà dels papers diferents que juga el solista dins d'un concert, no?
Sí. Parlarem dels rols que va tenint el piano solista, què fa, com ho fa i com es combina això que fa amb el que està fent l'orquestra.
Doncs vinga, comencem. Quina seria la primera d'aquestes funcions del solista?
Doncs la primera, curiosament, és no aparèixer. No
Vaja.
No fer res.
Comencem
fàcil,
bé.
Fàcil.
Sí, què vols dir amb això?
Clar, al principi del primer moviment d'un concert, especialment si estem en l'època clàssica, com ens trobem parlant d'un concert de Mozart, el solista calla i escolta el tutti orquestral.
El tutti, és a dir, tota l'orquestra, que segurament deu exposar, diríem, els temes principals, no? Allò, el material musical del que tractarà el concert.
Sí,
no?
Sí, és la secció que explica de què va l'obra, per dir-ho així, presenta els temes que més endavant seran versionats, per dir-ho d'aquesta manera, pel piano, per l'instrument solista. Escoltem, per tant, Raimon, si et sembla, ja aquesta primera funció del solista, callar, escoltar els temes principals i esperar el seu torn.
Se m'acut una pregunta, que no sé si és fora de lloc. Això podria ser, de fet, el principi d'una sinfonia, no?
Sí, perquè sentim una exposició feta per una orquestra i, per tant, no hi ha rastres del solista per enlloc i podria semblar-ho. Hi ha diferències, són una mica tècniques i ara explicar-les ens portaria una mica lluny.
En tot cas, podem dir que fins que no entri el solista no ens adonem que això és un concert per piano, no?
Sí, sí, si no entrem en aquestes qüestions ja molt, molt tècniques, és això que dius. Haurem d'esperar a veure si entra o no el solista. Ja el tenim aquí.
Veritat.
Fixa't que el tema que fa és nou, no l'havia fet abans l'orquestra.
Escolta, el fragment aquest en què toca el solista en diuen solo, no?
Sí, els concerts, això ja ho vam explicar l'any passat, són bàsicament una alternança de tutis i solos, fragments en què toca l'orquestra i fragments on el protagonista és el solista. De totes maneres, aquí hi ha un detall que precisament avui cal explicar bé perquè no doni lloc a malentesos. Que aquest fragment es digui solo, això que ara sentíem del piano, no vol dir que necessàriament el solista toqui sol.
Però aquí el piano sí que tocava sol.
Sí, però clar, perquè per això deia allò del malentès, perquè el piano és un solista una mica especial. Perquè...
Què vols dir amb això, d'especial?
Sí, mira, si mirem els principis dels 5 concerts per violí del mateix Mozart, després del tutti inicial, el tros que, equivalent al que hem sentit ara, el primer solo del solista trobem que el violí no toca mai sol, sempre toca acompanyat de l'orquestra. Destaca el violí, però l'orquestra l'acompanya. Solo en realitat vol dir això, que el protagonista és el solista, però que l'orquestra l'acompanya. Clar, què passa avui? Que com que el piano, que és el solista del concert que estem comentant avui, és un instrument que es pot acompanyar ell sol, la mar de bé, en molts d'aquests fragments no necessita l'ajuda de l'orquestra.
Queda clar, t'entenc.
Per tant, aquí tenim la primera funció del solista. La primera, hem vist aquella que era broma, que era no tocar, la primera que veiem seriosament és aquesta, tocar la melodia i acompanyar-se a si mateix.
Vaja, podríem dir que la mà dreta, que és la que sol fer la melodia, fa de solista... Solista, diríem, i la mà esquerra, la de l'acompanyament, podríem dir que fa d'orquestra, no? Fa el paper d'orquestra.
Sí, sí, podríem dir-ho així. De totes maneres, aquest fragment en què toca el piano sol tampoc dura gaire i ben aviat apareixerà l'orquestra. Tornem a escoltar des de la mateixa entrada del piano.
Vinga.
Ara hi ha entrat l'orquestra i fixa't en això que vindrà ara.
Aquest és el tema al principi, no?
Sí, i ara veuràs què fa el piano.
De fet, és com si reforcés l'orquestra, si està ben dit, no?
Sí, sí, i aquesta és una altra de les funcions del solista, col·laborar amb l'orquestra, reforçant-la en la mesura de les seves possibilitats. Tot això que sentíem ara era l'exposició del primer tema. Després d'aquesta pausa breu que ara hi havia, comença ja un passatge de transició que ens portarà al segon tema.
Que diràs allò de un segon tema de caràcter contrastat.
Sí,
no?
Ja m'ho has endevinat. És molt habitual.
Doncs en això no són tan diferents, diríem, els concerts de les sinfonies, no?
No. Des del moment en què comença el solista, a més, són molt semblants perquè hi ha el primer tema, el passatge de transició i el segon tema contrastant.
I aquí, en aquest passatge de transició, quina funció juga el piano?
Aquí el piano fa la típica funció de diàleg amb l'orquestra. És una funció, una de les més importants en els concerts. Veuràs que d'entrada es respecta en certa mesura l'equilibri, però a mesura que el fragment va avançant, veuràs que el piano no pot evitar anar passant cada vegada més descaradament a un primer pla, seguint el que podríem anomenar la llei sagrada dels concerts. En què
Espera, perdó. Llei sagrada, has dit, eh? Què és això? Quina és aquesta llei que...
No està escrit enlloc. És molt simple i alhora molt efectiva. El solista ha de procurar tocar sempre més fort, més ràpid i amb notes més agudes que l'orquestra.
Més fort, més ràpid i més agut.
I més agut. No és que s'ho inventi el solista, això és el compositor el qui ja ho escriu així per aconseguir que el paper del solista sempre destaqui. El solista és la vedet i ha de fer de vedet. I si en algun moment queda en segon pla és per poder tornar millor al primer pla.
Mm-hmm. Queda clar. Per on anàvem, Víctor?
Sí, estàvem parlant del passatge de la transició això. Del primer al segon tema.
Sí, allò del diàleg i després el piano passava a primer pla.
Escoltem-ho. Ara ve el segon tema. Al principi d'aquest segon tema, ara ho sentíem, tenim el piano fent la melodia i l'orquestra arrodonint els finals, participant per fer els finals més ben acabats. De fet, és una melodia simple en forma de pregunta i resposta.
Uh-huh, m'he fixat.
Uh-huh. I el que passa just a continuació és que el tema es repeteix, però ara s'inverteixen els papers. L'orquestra fa la melodia amb la pregunta i la resposta i ara és el piano el qui col·labora arrodonint els finals. Uh-huh. Tornem-ho a sentir. Pregunta... Ara ve la resposta. I el canvi de papers.
Víctor, i després d'aquest segon tema, què tenim?
Doncs, per una banda, tenim una diferència amb el que seria un primer moviment de sinfonia, perquè un cop s'acaba l'exposició, a les sinfonies, sobretot a les sinfonies del classicisme, se sol tornar a començar des del principi i repetir tota l'exposició.
Uh-huh. I en els concerts no es fa aquesta repetició?
No, perquè en els concerts, d'alguna manera, el material ja l'hem sentit dos cops. El tutti inicial del concert ja normalment presenta els dos temes, encara que en aquest que hem sentit el segon tema no surt, i després en la part del solista tornen a sortir. Per tant, en els concerts, un cop hem arribat aquí, hem exposat els temes, passem directament al desenvolupament.
Uh-huh. I en això sí que es deu semblar bastant a una sinfonia, no?
Sí, bàsicament és el mateix, es tracta de modificar els temes presentats per aconseguir tensió. Potser la diferència respecte a la sinfonia és el joc que dona el fet de tenir dos protagonistes que s'enfronten, l'orquestra per una banda i el piano per l'altra. Fixa't que ara ho sentirem, el desenvolupament comença precisament així, l'orquestra fent el tema inicial amb modificacions i el piano fent també el seu tema inicial amb canvis. Torna a l'orquestra. Un altre cop al piano. I després vindrà la secció típica de progressions.
Les progressions és allò de repetir el mateix dibuix melòdic, però una mica més amunt o més avall, no?
Sí, sí. I veuràs que en aquestes progressions l'orquestra i el piano ja no fan diàleg, sinó que fonen els seus esforços. Aquest, de fet, ja és el primer dibuix que es repetirà. Primera progressió.
Repetició una mica més amunt.
Sí. I la següent també una mica més amunt. Després del desenvolupament torna, com és habitual, la reexposició, on el piano en aquest cas no assumeix noves funcions com a instrument solista de les que ja hem vist, excepció feta de la cadenza que trobem just abans del final.
Del concert n'hem parlat ja altres vegades, no? És aquell fragment de caràcter virtuós improvisat, en què el solista repassa temes del concert sense acompanyament de l'orquestra, no? Sí. Acabava amb aquell trino famós que ens vas explicar un dia, no?
Exacte, això mateix. I això del caràcter improvisat que ara deies, no és només una manera de dir, perquè recordem que si bé Mozart va deixar escrites algunes d'aquestes cadences, en la majoria dels seus concerts de piano, que era ell mateix el qui els tocava, ho deixava totalment en mans de l'intèrpret. La partitura no diu el que s'ha de fer. Quan l'intèrpret era ell mateix, segurament ell en cada audició ho feia diferent, i si l'intèrpret és un altre, té llibertat per fer el que li sembli més adequat. Com que ara no té massa sentit que escoltem la cadença del pianista, per cert, d'Alfred Brendel, que és la versió que estem sentint, perquè aquesta cadença no té per què coincidir amb la del solista del concert, proposo ja que escoltem sencer aquest primer moviment.
Mm-hmm. Deixa'm fer allò, en mode de repàs o mode de resum, això, un breu repàs del que has dit fins ara. Hem parlat sobretot, o ens has explicat sobretot, funcions del solista. Repassem el piano tocant sol i fins ell mateix l'acompanyament, el piano dialogant amb l'orquestra, el piano reforçant l'orquestra i l'orquestra reforçant el piano. Uh-huh. Doncs sentim aquest primer moviment, Allegro, del concert per piano número 20 en re menor de Wolfgang Amadeus Mozart.
Thank you.
Bé, així s'acaba aquest primer moviment, Allegro, del concert per a piano i orquestra número 20 de Wolfgang Amadeus Mozart, que sentíem en la versió del pianista Alfred Brendel i l'Academy of St. Martin in the Fields, dirigida per Neville Marriner.
Guia d'orquestra.
Bé, doncs, Víctor, passem al segon moviment del concert, una romança. Per cert, què és això d'una romança?
Una romança, bé, tampoc et pensis que sigui una cosa molt, molt concreta, eh? No és que tingui un patró massa fix. És una peça generalment lenta, molt lírica, que tant pot ser una peça independent com formar part d'una obra més gran, com és aquest cas. I la veritat és que sembla talment que Mozart tingués aquesta peça feta només per piano i aleshores decidís afegir-li l'orquestra, perquè veuràs que aquestes peces que habitualment tenen moltes repeticions, en aquest cas les repeticions les fa l'orquestra.
Uh-huh. O sigui que comença el piano i després ho repeteix l'orquestra?
Sí, per parts. Comença el piano sol, fent un tema també dividit en pregunta i resposta, i aleshores ho repeteix l'orquestra. Resposta. I ara la repetició a càrrec de l'orquestra sense piano. Ara un petit desenvolupament, només amb el piano. I ara la reexposició del tema. I ara tot aquest fragment, desenvolupament i reexposició, el repeteix l'orquestra. Per acabar, una petita coda. I fixa't, Raimon, que aquesta romança ja podria acabar-se aquí. Mm-hmm. Ja ha sortit tot.
És clar, una peça ben rodona, no?
Hi havia totalment.
Exposició al tema, repetició de l'orquestra, desenvolupament, reexposició, amb les oportunes repeticions i fins i tot una coda.
Sí, per acabar-ho.
Rodoníssima,
sí, sí,
no?
Rodoníssima. I clar, quan al compositor li surt una peça així, tan ben acabada, però massa curta per convertir-se en tot un moviment sencer, què ha de fer?
Doncs allargar-la com pugui, no? No sé.
Sí.
Com pot allargar una peça així sense treure-li l'encant, no? Aquesta cosa tan tancada i tan perfecta.
Sí, potser la manera més simple és utilitzar una tècnica que la temporada passada ja vam veure i que vam anomenar la tècnica de les nines russes.
Ah, sí, 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 sí. Allò de ficar una peça dintre l'altra, no?, que deies?
Sí, allò que dèiem fer ABA, no?
Fer una altra peça petita al costat i tornar
exacte,
a la...
Quan això acaba, quan aquesta romança acaba, aquesta primera part, l'anomenarem la part A, això que hem sentit, apareix una altra part.
Que serà la part B i després tornarà a la part A, no?
Ah, exactament. Amb això ja aconseguiríem allargar-ho, però a Mozart encara li interessa allargar-ho una mica més i llavors fa una nova part que no és ni la A ni la B, és la C, i finalment acaba amb la part A una altra vegada.
Vaja, per tant, diríem que la forma seria A, B, A, C, A. No?
Uh-huh.
I sempre va fent això, tocar en piano sol i després repetir l'orquestra?
No, això només passa a la part A, la que hem sentit, i a les altres parts, la B i la C, la funció del solista no és ara la del diàleg, sinó la del contrast amb l'orquestra. Ja veuràs, a la part B el piano fa la melodia i l'orquestra l'acompanya, i a la part C hi ha molt més equilibri entre orquestra i piano, tot i que el solista, complint allò que dèiem abans de la llei sagrada dels concerts, sempre destaca més.
Uh-huh. Escoltem un moment sencer.
Sí, com que la primera part, la part A, ja l'hem sentit sencera, ho posem directament des de la part B i anirem marcant la forma de la peça. Això és la part B, la que deia que el piano fa la melodia i l'orquestra acompanya. Atenció, perquè ara tornarem a l'apart A. Ja la tenim aquí.
És literal.
Sí, sí. Pràcticament, no és literal del tot. I ara la part C. I ara, novament, per acabar, la part A.
Gran Víctor, bellíssima aquesta romança, eh? Segon moviment del concert per a piano i orquestra número 20 de Wolfgang Amadeus Mozart. Bé, què passa amb el tercer moviment, Víctor?
Sí, no en parlarem gaire del tercer moviment. És un allegro assai molt lleuger, molt fresc, però pel que respecta al tema del programa d'avui, quina és la funció del solista en un concert, no aporta grans novetats respecte als moviments anteriors. El moviment veuràs que comença amb alternances entre fragments amb el piano sol i fragments tutti sense piano, i més endavant també hi ha fragments amb orquestra i piano, com els que ja hem comentat. Però sí que no em puc estar de comentar una funció del solista que apareix gairebé al final del moviment i que aquesta sí que encara no l'havíem vist.
I quina és aquesta nova funció?
Fins ara hem vist que quan el solista toca amb l'orquestra normalment destaca. Sempre se sent, quan hi ha el piano, se sent.
Per allò que deies d'aquesta, l'aplicació d'aquesta llei sagrada, no?
Sí, sí, sí.
Més ràpid, més fort i més agut, no?
Més agut, sí. Fins i tot hem vist algun fragment on el piano reforçava l'orquestra, però el que aquí passa en aquest fragment que ara et mostraré és que el piano assumeix la humil però molt respectable funció d'acompanyament.
Bé, tampoc no és massa estrany que el piano faci l'acompanyament. De fet, moltes obres de música de cambra passen, no?
Sí, però el que aquí passa és que el piano és el solista i en aquests moments s'ha de treure els galons i ha d'acompanyar la melodia que fan els instruments de vent, i ara no s'hi val a destacar gaire perquè si no acabaria tapant la melodia.
Podem sentir-ho com sona?
Endavant.
No, queda clar. I és curiós, això, no? El solista fent d'acompanyament. No?
Sí, sí. Ell que té el seu nom escrit amb lletres grosses, amb gran tipografia al programa demà.
S'ha de rebaixar.
I en aquests moments s'ha de remengar i fer la feina que li toca.
Doncs bé, escolta, podem sentir sencer aquest tercer moviment, aquest Allegro assai, amb el que es tanca aquest concert per a piano i orquestra número 20 de Wolfgang Amadeus Mozart. Acabem de sentir el tercer moviment, Allegro assai, del concert per a piano i orquestra número 20 de Wolfgang Amadeus Mozart en la versió del pianista Alfred Brendel i l'Academy of St. Martin in the Fields, que dirigia Neville Marriner. Víctor, ja tanquem. Digue'ns abans què tenim en el Guia Plus d'avui.
Doncs avui comentarem una cosa que jo trobo que és bastant interessant, perquè, clar, no ho hem comentat això en el Guia d'Orquestra, però aquest concert està en mode menor. i de concerts en mode menor de Mozart n'hi ha molt pocs. Em sembla que entre els de piano només n'hi ha un parell, i entre les sinfonies també només hi ha un parell de sinfonies en mode menor. I el fet que la peça estigui en mode menor, això planteja uns certs problemes per una qüestió que comentarem en el Guia Plus del tema, del primer tema, del segon tema, de la reexposició. Parlarem d'això, del problema del canvi de moda a les reexposicions.
Caram. Bé, ja sabeu que el Guia Plus, així com el Guia d'Orquestra, els podeu escoltar directament a la pàgina web, així com descarregar-vos i subscriure-us al podcast del programa.
www.catalunyamusica.cat i seleccioneu el programa Guia d'Orquestra.
Bé, Víctor, doncs moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies també al nostre tècnic, en Dani Guinot, i als oients, moltes gràcies per la vostra atenció i fins la propera edició de Guia d'Orquestra.
Guia d'Orquestra. La temporada de concerts de l'OBC des dels primers faristols. Guió, Víctor Soler. Muntatge musical, Daniel Guinot. Realització, Raimon Colomer.